Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en els museus i tot el que ens poden oferir, tant a les visites en família com les escolars. I per fer-ho ens acompanyen en Miquel Àngel Iglesias. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia.
És responsable del servei educatiu del Museu Frederic Marès de Barcelona i també la Carme Comas. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
La Carme, que no Corma, és responsable del servei educatiu del MEP, el Museu d'Art Medieval, Museu Episcopal de Vic. A veure, diríeu que la societat en general és prou conscient de tot el que ens poden oferir els museus?
No, crec que som una mica uns desconeguts i especialment potser en l'entorn familiar, que és un espai que fa un cert respecte d'entrar perquè a vegades la gent no sent interpel·lada, però bé, també és una cosa que amb el temps està canviant.
Jo estic d'acord amb el que comenta la Carme.
I tu que estàs també a l'altra banda, com a família, com és anar cap al museu?
Jo crec que a vegades costa superar aquesta barrera inicial, com una mica de respecte que es fa, que té el fet d'anar a un museu, el fet d'apropar-te, de conèixer-lo, i moltes vegades crec que hi ha massa respecte en això. O sigui, el museu és un lloc al final que ha de procurar és que la gent se senti còmoda visitant-lo, més enllà dels coneixements previs que tinguis o del que puguis esperar ja.
Doncs confiem que avui, ara, en els propers minuts, tothom s'animi i surtin disparats cap als museus. Segons el Departament de Cultura, a Catalunya hi ha 119 museus registrats, n'hi ha de tota mena, grans, petits, de titularitat pública, privada, temàtics nacionals, d'interès nacional, de suport territorial, col·leccions obertes al públic. Vosaltres treballeu a museus que no tenen... Bé, diria que d'entrada no tenen res a veure l'un amb l'altre, potser més del que ens podríem arribar a imaginar.
Sí.
Val, doncs
sí.
A veure, mira, el Frederic Marès, podem dir que és un museu de col·leccionista.
I d'art.
I l'Episcopal de Vic és un museu d'art.
És un museu d'art, però que és fruit de la recol·lecció de col·leccionistes al llarg de més de 125 anys.
Ah, doncs llavors hem repetit dues paraules, art i col·leccionistes. Però podríem parlar també del MACBA, de l'etnològic del Montseny, el del Barça, que és un dels més visitats a Catalunya. Però què diríeu que té un museu que no ens podem perdre, independentment del que sigui? No sé si això és possible.
Jo penso que els museus tenen dues coses que no ens podem perdre. Una és l'autenticitat de les obres, el poder estar en contacte amb obres que fa temps que han estat creades, i l'altra cosa és els relats que podem generar al voltant d'aquestes obres, el coneixement que se'n pot desprendre.
Clar, i en aquests relats vosaltres, pensant en els més petits, en els més joves, jugueu un paper essencial com a responsables del servei educatiu.
Sí, ja... És molt, molt important poder apropar aquests continguts, aquestes peces, aquests relats als més joves. No només als joves, sinó també a la família com a conjunt o a qualsevol tipus de visitants que puguin arribar als museus, però bueno, especialment als petits.
També. Sovint quan un fa de turista va a veure museus, a vegades quan estàs a casa no en vas a veure tants. És habitual veure-hi famílies, no només de turistes, als vostres museus?
En el nostre cas, ens hem adonat és que els visitants familiars se concentren sobretot el cap de setmana. Evidentment, entre setmana és complicat,
clar,
els horaris, els nens, les famílies, les feines, i se concentren sobretot els caps de setmana, aprofitant, per una banda, que tenen més temps disponible, i moltes vegades també ho tenim comprovat, que és aprofitant les gratuïtats. Els diumenges a la tarda, cada diumenge, i els primers de cada mes tot el dia, són gratuïts. I, evidentment, moltes famílies aprofiten aquest fet.
Sí, el fet aquest turístic possiblement a Barcelona es viu més, en un lloc com Vic és més difícil de captar aquest públic turístic, per tant, doncs, sobretot les famílies que tenim són de proximitat, però no de proximitat només geogràfica, sinó bastant del que és Barcelona i al voltant de Barcelona, que disfruten del temps del lleure, el cap de setmana, els estius, etc., i que llavors venen. i una de les coses que interessa moltes vegades és participar de les activitats o d'aquells elements educatius que des del museu els hi podem proporcionar per facilitar la visita en família.
I llavors són aquelles excuses que potser no havies pensat anar-hi, però dius, aquest dissabte que fan tal... Aquest sí que hi anirem.
Exacte, exacte. Per exemple, nosaltres ara tenim una exposició que es diu Bèsties, els animals en l'art medieval del MEP, i aquest dissabte passat, per exemple, doncs teníem visites i vàrem fer dues visites familiars que van tenir molt èxit perquè és una proposta que en principi doncs, sembla bastant propera a la gent, el fet de parlar de les bèsties, dels animals, espanta potser menys del que espanten d'altres temàtiques.
Llavors us heu d'estar trencant el cap tot l'any, no? A veure què farem.
És important sempre estar intentant innovar i proposar coses noves sempre perquè les famílies i els nens es puguin sentir atrets per aquests continguts, aquests relats que els oferim. No podem simplement demanar-los que vinguin a visitar-nos al museu sense més. Perquè al final l'oferta d'oci és tan àmplia, tan variada, que si no li dones alguna cosa diferent o alguna cosa que sigui atractiva per ells, evidentment costa més captar-los.
Llavors, però encara que sigui per aquests caramelets que ens aneu regalant des dels museus, potser, tot i que al principi dèieu no, la gent no és prou conscient de tot el que pot oferir un museu, cada vegada ens hi apropem més?
Sí, jo penso que sí. En el tema escolar, per exemple, va haver-hi una revolució important ja fa molts anys, a partir dels anys 80, 1980. Per tant, doncs, tot el tema escolar ja està com molt, molt arrelat a dins la nostra societat, però hi ha d'altres col·lectius, des de famílies a altres tipus de visitants que se sentien més aliens, que cada vegada entenen més aquest museu social que tenim avui en dia i que els hi ofereix moltes possibilitats, molts recursos i moltes activitats que poden ser atractives.
Els dos sou responsables dels serveis educatius dels respectius museus. Potser la vostra tasca és de les més llamineres, no? És començar a enganxar les noves generacions que potser amb l'excusa de que un dia van el Frederic Marès o l'Episcopal de Vic, a partir d'aquí queden meravellats i segueixen tenint interès pels museus.
És una feina agraïda, en el sentit que quan veus que has estat creant una activitat amb els companys i has estat pensant què és el que pot ser més atractiu i veus que allò realment al final hi ha gent que ho aprecia i t'ho agraeix o te diu, ostres, m'ho he passat molt bé o m'ha agradat molt, realment et sents molt bé, dius, ostres, aquesta feina realment que hem portat a terme ha arribat a la gent, que és el que importa. Jo crec que en aquest sentit és molt agraïda aquesta feina.
És agraïda i, evidentment, doncs, educar en aquests públics més infantils perquè tinguem visitants de futur és una tasca que és important i que és imprescindible. I quan comentàvem què tenim d'important als museus és tenim aquesta memòria, tenim aquests objectes. El fet d'apropar-los, potser des d'aquest punt de vista més lúdic, tant amb les famílies com les escoles, permeten que s'estimin el patrimoni, que en siguin conscients del patrimoni i que el valorin. I això és un valor que és bàsic si en un futur volem que la societat continuï donant valor doncs, en aquest patrimoni que conservem en els museus.
Va molt més enllà de l'entreteniment, de pensar aquest cap de setmana què farem.
Mm-hmm. Sí, sí, sí. Com a mínim per part nostra, evidentment les famílies poden tenir aquest aspecte més lúdic i no, potser no van tan enllà, però evidentment sí que a el que comentava la Carme, hi ha una necessitat aquesta de fer arribar aquests continguts, aquests relats a la gent perquè perdurin el temps i no caiguin en l'oblit.
I sempre ha existit aquesta vessant pedagògica als museus? Sí que amb escoles, instituts, sempre s'ha anat a visitar museus, sempre s'ha fet alguna sortida, no? Alguna visita, però més pensat en les famílies, públic infantil, fins i tot a vegades tallers de cap de setmana.
Jo crec que és, comentava la Carme, que és a partir dels anys 80 que hi ha aquesta, diguem, aquesta petita revolució en el sentit que les escoles comencen a participar més de les activitats dels museus. I jo crec que les activitats que s'adrecen a famílies o altres col·lectius venen a partir després de les escoles també. És com una evolució que ha anat passant en el temps. I crec que en els darrers anys sí que hi ha hagut una preocupació per part dels museus per intentar, diguem, obrir el ventall d'activitats a la major part de públics possibles. No només centrar-se en el públic escolar, que és un públic que, diguem, sol venir i sol participar de les activitats, sinó pues, a famílies, a col·lectius que normalment no visiten el museu com col·lectius en risc d'exclusió social, amb grups que normalment no visiten en un museu i que per part del museu existeix la voluntat i l'interès d'apropar-se i que ens coneguin.
I què passa quan apropeu l'art de les col·leccions del museu als infants i joves? La seva reacció em refereixo, ja em deies abans, no? Aquest valor pel patrimoni...
Mira, ara us explicaré una anècdota. Estàvem parlant i m'ha vingut una anècdota que una companya del Museu Marítim va venir un dia al museu i llavors em va contactar perquè havia anat a veure una exposició i em va dir, ostres, m'ha encantat l'exposició. Però el que m'ha deixat més sorpresa és que estava a la porta i hi havia un pare amb dues nenes i la nena petita estava reivindicant d'entrar dins perquè volia veure el mateix que havia vist la seva germana quan havia vingut amb l'escola. Llavors, doncs, penso que això que també va una mica lligat al fet de que ens trobem moltes vegades que els nens venen amb l'escola, participen, s'enamoren, s'emocionen i són aquests propis nens que moltes vegades, almenys en un àmbit més local, arrosseguen en els pares, en els avis, a la família, a visitar per ensenyar-los. I doncs, per exemple, nosaltres tenim una estrella que és la mòmia. Poder ensenyar la mòmia, o ara que
és
tenim...
És una mòmia, és una mòmia,
és un pes, és un pes. O l'exposició que estàvem comentant ara de bèsties, els dracs, haver anat a la recerca de dracs, doncs els hi obre tot un món fantasiós, meravellós, que ells tenen ganes llavors de compartir amb la família.
I les criatures s'atreveixen més, així, per regla general? No sé, són més lliures, s'atreveixen a fer més preguntes, tenen idees més esbojarrades, que no hi ha algú que els diu no faci aquesta pregunta, que és una tonteria.
Sens dubte, jo crec que els adults tenen més prejudicis i fins i tot en el millor sentit de la vergonya i coses que potser ens criden l'atenció o que no sabem que és, potser potser per vergonya no ens entremiem a preguntar. I els nens, evidentment, aquesta vergonya en la majoria de casos no la tenen. I pregunten coses que poden resultar molt òbvies, però que tenen tot el sentit per ells. I que ens poden semblar esbojarrades a vegades, però que per ells tenen tota la lògica i que et fan pensar moltes vegades, doncs, ostres, pues, és que l'hauríem de fer, és que hem d'explicar-ho, això no és una cosa que s'ha de saber perquè sí.
Clar, sí, que pels adults també és un regal anar amb els més petits.
Sí, i a més, jo penso que aquí hi ha un altre tema, que a vegades la barrera que hi ha per entrar en un museu és el pensar que és algo que no és per mi o que no està en el meu nivell o que no podré entendre. Llavors, aquests prejudicis que tenim els adults a vegades amb temàtiques d'aquest tipus, els nens no les tenen en absolut. Per tant, no existeix la vergonya, no existeix el prejudici i disfruten i fan entendre a la gent que no cal doncs, tenir un màster en art medieval per poder visitar un museu que té art medieval, que les obres són més pròximes, que observant-les doncs, les gaudeixes i aprens i reflexiones.
Escola de Família, estem amb la Carme Comas i amb Miquel Àngel Iglesias parlant de museus i de les visites als museus en família. Carme, hem vist que al Museu d'Art Medieval de Vic hi ha un nou espai immersiu. Ho he vist tan sols a través de la pantalla, però tenia unes ganes de ficar-m'hi, no? La tecnologia, com ajuda?
Sí, aviam, primer de tot, nosaltres no ens fa cap por utilitzar qualsevol mitjà. La tecnologia és important, el digital és important, i ara parlarem d'aquest espai immersiu, però podem utilitzar els colors, podem utilitzar la imaginació, no hi ha res més doncs, que recursos diversos per intentar arribar. Un d'aquests recursos és tot el tema digital, que en el museu ho treballem molt, estem en un projecte que es diu... a MEP, l'art medieval més digital, del qual la primera acció és aquesta que comentem ara, que és aquest espai immersiu, que és una gran sala de 100 metres quadrats amb una pantalla corba en la que es projecta una història que al final en si el guió no és el més important. És un nen, és un aprenent de pintor de 12 anys que està en el seu taller i s'ha oblidat una eina i entra a la catedral a buscar aquesta eina. Això ens permet passar pel Vic medieval, entrar en un taller de pintors medievals i posar-nos a l'interior d'una església per descobrir que en el món medieval les esglésies eren espais doncs, que tenien una litúrgia emocionant, plena de colors, de riqueses, de decoracions, i tot això acompanyat de la veu d'un nen que ens permet doncs, connectar d'una manera més emocional amb aquest espai.
I clar, la tecnologia ens apropa a l'art, com per exemple ara aquesta... aquests 100 metres immersius que ens explicaves i aquesta història d'aquest nen de 12 anys que és el protagonista, però també fins i tot la realitat virtual o augmentada que permet que des de casa o des de l'aula ens posem unes ulleres o ens connectem a una web i ens endinsem a un museu pensant en tota aquella gent que potser no es pot moure de casa, no té l'oportunitat d'anar a un museu que està a l'altra punta del món, pensant també en la petjada ecològica, no? Per tant, és un gran aliat.
Sí, la tecnologia s'ha convertit en un aliat per museus, per la seva difusió i per fer arribar aquests continguts a la major part del públic possible. I si tenim en compte, a més, que les noves generacions, els més petits, cada vegada estan més avesats a fer servir aquesta tecnologia digital, és evident que és necessari que els museus es modernitzin i puguin oferir el màxim de continguts possibles en aquests formats. Sense oblidar, evidentment, altres, però sí, s'ha de fer una aposta pel món digital.
Avui és 13 de maig, segur que molta gent ho té marcat a l'agenda. Avui és la nit dels museus, que tornen a obrir les portes. Seran 121 exposicions i 86 activitats, entre tallers, visites guiades, recitals o concerts. L'accés és gratuït, tot i que en determinats casos, per motius d'aforament, caldrà fer una inscripció prèvia, però vaja, qui no hagi anat mai a un museu no té cap excusa. Qui aquest any no hagi anat encara a un museu no té cap excusa. Potser has de fer una mica de cua, però bé, és una possibilitat també perquè et toqui l'aire, per interactuar amb altra gent. Excuses com aquesta us ajuden a captar l'atenció de públic nou, repetidors també?
Sí, absolutament. Abans ho comentava el company, doncs, que quan hi ha una gratuïtat també d'alguna manera trenca aquesta barrera d'entrar, perquè al final els estudis ens diuen que la gent es pensa que valen més diners les entrades del museu del que valen i quan veuen el preu es sorprenen.
Bé, hi ha moltes, i si ets estudiant, sobretot, hi ha descomptes, sí, carnets de biblioteca...
Sí. Vull dir que és més aquesta barrera mental que real o econòmica l'accés en els museus, i en dies com aquests que tothom coneix que es fa la nit dels museus i que és una festa dels museus a tot arreu i que tenim una programació extensa i lúdica, doncs és un bon moment per un públic que normalment no entra de manera natural entri d'una manera més desenfadada i tranquil·la i t'ajuda a apropar-los en properes visites.
Avui al Frederic Marès obrireu les portes.
Obrirem les portes.
Per tant, no hi ha excusa.
Cap ni una. A partir de les 7 de la tarda, portes obertes fins a la 1 de la matinada.
De 7 a 1.
De 7 a 1 i està tothom convidat a conèixer el Museu Frederic Marès.
I a Vic crec que hi ha moltes excuses per anar-hi. No només obriu les portes, sinó que feu un munt d'activitats.
Fem un munt d'activitats, tant a l'interior com a l'exterior del museu. A l'interior, doncs, hi ha des de petites píndoles, pinzellades, que ens apropen en aquest Dia Internacional de Museus, que està centrat en la sostenibilitat i el benestar. Per això, per exemple, en una de les sales del museu es podrà fer ioga. En l'exterior tenim l'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic, oberta a qualsevol persona que només tingui ganes de disfrutar de la música i tingui un instrument, a una pel·lícula de cinema oriental, també en l'exterior, i a l'interior, doncs, des de jocs de taula a tallers infantils en el vestíbul per fer les seves màscares de dracs en relació a aquesta exposició que tenim en aquest moment, i, bueno, i moltes d'altres activitats.
Haurem d'anar-hi.
Heu de venir, i no només el dia 13, perquè aquest Dia Internacional de Museus es celebra durant la setmana entre el 13 i el 21, i per tant, doncs, hi ha activitats diverses.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament per parlar del tema que avui ens interessa, que són els museus. Hi ha pel·lícules, sèries, contes, jocs, i comencem per un museu. Es tracta del Museu del Cinema, el Museu de Cinema Girona, que existeix des de l'any 1998. Aquí podem descobrir la prèvia al cinema, l'origen dels espectacles visuals i els inicis del setè art fins a l'arribada de la televisió. Sabem que l'audiovisual agrada a grans i petits. És una cosa transversal que no deixa ningú fora. Diríeu que hi ha continguts que són més fàcils que altres per apropar-los a infants i joves?
Jo crec que al final els continguts... No crec que hi hagi continguts de grans i de petits, més enllà de potser temàtiques molt específiques, però sí que la manera en què els presentes o la manera en què els hi fas arribar, sí que potser als més petits el món al món digital, al món audiovisual, els crida molt més l'atenció. Però el que comentaves és transversal i la gent gran també, la gent més gran o més adulta, també se veu, diguem, interessada per aquests continguts.
Llavors podríem dir que no es tracta tant del què, sinó del com. Pots tenir un material boníssim, però si no el saps fer arribar, has begut oli.
Sí, sí. És important el material i és important les persones, les mediadores, els educadors que tenim en els museus, que tenim uns equips fantàstics de persones absolutament entregades i que faciliten molt la comunicació entre el museu i les famílies o altres visitants a través del mitjà que calgui, un audiovisual, realitat virtual o unes tisores i paper.
Tisores a paper. Clar, qualsevol excusa, no? Pot ser bona per fer reflexionar, per imaginar, per despertar la curiositat, el que deies al principi, que obrir els ulls.
Sí, sí. Al final, el que comentava la companya ara, el com fem arribar, com els nostres educadors són capaços d'adaptar-se a diferents nivells, a diferents edats. Pensa que una activitat familiar te pots trobar els pares, però te pots trobar nens de 12 anys o nens de 10 o nens de 6. Per tant, la feina que fan, el com s'adapten, com quin llenguatge fan servir, de quina manera ho expliquen, quin ritme també utilitzen per poder explicar-ho, és molt important per mantenir, diguem, l'interès i l'atenció en tot moment.
I amb els vostres anys d'experiència al capdavant de la vessant educativa dels museus, què diríeu que mai falla amb la canalla? Allò que els enganxa, segur. Si és que hi ha alguna cosa que sempre funcioni.
A nosaltres, en principi, el que sí que veiem és que, evidentment, i crec que també això us passa a tots, però especialment als nens no els agrada ser, diguem, com una mena de gens passius que només reben coses. A ells els agrada passar a l'acció, o sigui, manipular, experimentar, quan es pot tocar, crear. Tot això jo crec que amb els nens, quan els dones aquestes eines, aquests materials, aquesta informació, i ells són capaços de tractar-la, de manipular-la, de crear-ne, jo crec que és el que més, en el nostre cas, jo crec que és el que més funciona.
El que comentes és absolutament veritat, i sobretot doncs, tant a l'entorn escolar i en l'entorn familiar amb els nens, però també moltes vegades amb els adults, el que no podem fer és un monòleg. Sempre hem de partir d'ells, de la seva observació, i el coneixement es genera a partir de l'observació d'ells.
I ha canviat gaire la canalla? El que podria interessar a les criatures de... que els que eren petits a principi del segle XXI, funcionaria també amb els que són petits ara?
Evidentment, la societat ha canviat i jo crec que els interessos també han anat canviant. Però jo crec que entre els nens de fa molts anys o els nens de fa 20 anys i els nens d'avui sí que es manté aquest interès, aquesta necessitat de conèixer coses noves, jo crec que això es manté. Sí que és veritat que amb el pas del temps doncs, han canviat els interessos i potser hi ha temàtiques que interessen més ara que abans. This painting is worth $100 million. They shut off the air to drive out the tourists. Then they close the gates to keep everybody out. Diversion. Make a lot of noise over there. So over here in this room, you can take $100 million off the wall and waltz right out the front door. Oh, that's good.
Oh, yes. Do we know each other?
Not yet. I'm Catherine Banning.
And whose head are you after?
Yours.
You're enjoying something. A worthy adversary?
An entertainment.
Do you really think I'm going to sleep with the man I'm investigating?
Almost get you mad?
Mm-hmm.
Think you'll get me?
Això és El secreto de Thomas Crown. És una pel·lícula que val la pena veure. La podeu veure a Movistar Plus. El senyor Crown sembla que ho té gairebé tota la vida i el seu darrer al·licient és robar un monet del Museu d'Art Contemporani de Nova York. Aquesta és la pel·lícula del 99 amb en Pierce Brosnan. És un remake de la del 68 amb l'Steve McQueen. Jo aquesta no l'he vist. De fet, he descobert preparant el programa que existia un anterior. Ara... els oients que no pensin que nosaltres volem fomentar el robatori de peces d'art, ni molt menys, però que l'acció trepidant d'una pel·lícula passi a un museu i ofereixi tantes possibilitats pot ser un estímul, funcionar com a reclam, veure a partir de llavors, no? Aquí que fan el joc amb aquest Cinerman de la Nina Simone, amb aquell barret del Monet, cada cop, quan ja el vegin, les criatures diguin aquest és aquell, el de la pel·lícula. Al final és una mica igual, no?, l'excusa per on entres.
Sí, al final el fet de que l'acció d'una pel·lícula es desenvolupi dins un museu o que tingui com a referents artistes o activitats artístiques, evidentment que sempre és un reclam. O sigui, quan quan fas, diguem, participar a la gent d'aquest espai, d'aquest lloc, d'aquestes col·leccions, evidentment sempre et toca un reclam.
A la ficció hi ha uns quants lladres d'obres d'art, bueno, hi ha moltíssims, no uns quants. Els museus semblen l'escenari perfecte perquè tot és bonic. Com és estar envoltat en el vostre dia de meravelles? Perquè nosaltres només hi anem de tant en tant, però això és com qui viu al costat de, no sé, de la Sagrada Família, no? Que és veritat, arriba gent d'arreu del món i tu pots sortir cada dia i veure-la allà. Vosaltres sou espectadors privilegiats.
Sí, jo crec que sí que som privilegiats en aquest sentit, però també és cert que estem en els serveis tècnics i que no estem tot el dia a dintre del museu.
No aneu fent voltes, no?
I que sí que cada vegada que trepitges les sales descobreixes coses, perquè normalment trepitges les sales per alguna qüestió de feina, perquè vas a la recerca d'una imatge, perquè busques alguna cosa i fas descobertes constants.
Però sí que això deu ser un regal. Sí. Tens un mal dia, un mal moment, surts de l'àrea tècnica que deia la Carme i et fas
sí,
el passeig.
Sí, però sí que ens passa això, jo també estic d'acord amb això. Es passa que moltes vegades vas molt atrafegat, vas molt ràpid d'un lloc cap a un altre, estàs fent moltes coses a la vegada i en un moment donat estàs passejant per alguna de les sales, estàs passant i de cop i volta te'n trobes alguna peça que encara te sorprèn després dels anys que per mi ho portem allà treballant i et crida l'atenció i dius, ostres, m'hauria de parar una mica i poder disfrutar una mica, però moltes vegades que no tens temps de fer-ho. Sí. Però sí que som uns privilegiats.
I nosaltres hem descobert fa relativament poc que quan fem també altres tipus d'activitats, les sales del museu, no només les familiars, sinó trobades, per exemple, darrerament, amb jornades de diferents tipus, amb trobades de professors o el que sigui, els hi hem posat a les sales com a lloc de treball. I es genera un ambient molt especial. La gent realment gaudeix molt i és una mica sacralitza aquest espai i genera un entorn diferent. Per això, per exemple, doncs us comentava que en aquesta nit de museus farem una sessió de ioga entenent això com els museus, espais de desconnexió, o per exemple participem en un projecte com és Recuperart o altres activitats també entorn del Dia Internacional de Museus, fem una benvinguda a la gent gran i una sessió per discapacitats intel·lectuals i veus que el museu són entorns que generen aquesta seguretat, aquesta pau, que et serveix també per moltes altres coses.
I el fet d'estar un matí o una tarda fent coses a un museu també et deu sentir com... Jo puc estar en aquest espai, el que tu deies abans. Hi ha gent que no s'atreveix a passar per la porta quan tu ja t'has passat un dia... Un altre dia potser dius, és que podem entrar a un museu, perquè és que un museu s'hi està de meravella.
Exacte, és un espai això de pau, de reflexió, de desconnexió del món, de respirar i estar tranquil i deixar problemes a fora a la porta.
Bonsoir, professor. Soy el teniente colonel de la DCPJ, es como el FBI en francés. ¿Quiere echarle un vistazo a esta foto, por favor? Mi jefe, el capitán Fash, ha pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo tal vez pueda ayudarnos.
Aquest és el tràiler d'una pel·lícula, adaptació del llibre del mateix nom, El Codi da Vinci, de Dan Brown. El Museu del Louvre està molt present. La pel·lícula està a Netflix. Podeu triar el que preferiu. La veritat és que a la pel·lícula li costa una mica mantenir el ritme. Però torna a passar el mateix. Apareixen obres d'art de museus i també esglésies i altres joies arquitectòniques. En Robert Landon és el protagonista de la tetralogia de Brown. És professor d'iconologia i simbologia religiosa de la Universitat de Harvard. Seguir les seves passes pot ser l'excusa perfecta per visitar museus, igual que ha passat amb la novel·la negra, no? Que s'organitzen rutes i que la gent va fer les parades de que són fans, seguidors d'una pel·lícula o d'una novel·la i passen per allà mateix que el protagonista.
Sí, jo crec que també ho parlàvem abans, el fet de fer arribar a la gent, en aquest cas el Museu del Louvre, que ja és un museu prou conegut, però el fet de parlar de certes obres, de certes obres artístiques o el fet de parlar de certs espais arquitectònics, esglésies, el que sigui, genera aquesta curiositat per part de la gent, si l'ha vist, si ha llegit la novel·la o si ha vist la pel·lícula, de dir, doncs si vaig a París jo vull estar en el mateix lloc on s'ha rodat o on discorreix l'acció. Sí, és un punt a favor, evidentment.
Estem parlant de visites en família a museus. Estem donant per fet que cal convèncer els més petits per anar-hi, tot i que ells ja tenen com aquella nena, que volia entrar perquè la seva germana s'ho havia passat molt bé, però segur que també hi ha adults reticents, que ja els queda molt lluny aquella visita amb l'institut. Segur que vosaltres heu sentit a dir que els museus no estan fets per mi, és que són avorrits, és que jo no sé d'això. Com es poden combatre aquests prejudicis?
Bueno, és un tema de coneixement, no? Els prejudicis és desconeixement, desconeixement de les coses. Llavors, doncs, aquesta és una tasca que tenim de comunicar aquelles activitats que fem, de fer-les properes i d'intentar que entrin, perquè després el boca a orella, que és el que funciona, que s'expliquin i que això entri dins la dinàmica. El que sí que és cert, i hem de ser realistes, és que, per exemple, amb les activitats familiars tens bastant com una tipologia de famílies que ja està predisposada a venir. El que hem de guanyar-nos és totes aquestes famílies que ens desconeixen i que saben el recurs que pot ser o l'experiència que els hi pot representar.
Per tant, vosaltres, ja ho dèiem abans, que us heu d'anar trencant el cap, però ho heu de fer constantment, perquè, clar, si algú que li costa una mica anar al museu va un dia, és possible que, si és reticent, no torni a repetir si sap que s'ha de trobar el mateix.
Clar, sí, has d'anar variant contínuament tant l'oferta com la manera de fer arribar aquesta oferta a les famílies, en aquest cas. Però, evidentment, els continguts són importants i els continguts han d'anar canviant amb el temps i també en funció, evidentment, del que vols transmetre amb aquesta activitat, però que és necessari, diguem, anar reformulant constantment, buscar noves maneres de fer-ho arribar, veient quines coses funcionen i quines no. És una feina constant de, diguem, d'intentar millorar o d'intentar aconseguir, diguem, nous camins per adreçar-te a les famílies.
Velasquez, Pissarro,
Rubens, Picasso,
Holbein,
Stubbs,
Bellini,
Leonardo,
Titian,
Turner,
Rembrandt, Caravaggio,
Michelangelo,
Poussin,
Vermeer,
Leonardo da Vinci.
So we're now in the National Gallery having a look quite quietly, but what we must remember is how this was originally intended to be seen.
The National Gallery, we're talking about, you know, old masters at our heart.
Ja ho heu sentit, National Gallery a Filmin. Teniu aquest documental d'en Frederick Weissman, National Gallery, on veiem què passa i com funciona un dels museus més grans del món. És impossible veure-la i no voler sortir disparada cap a Londres. A més, ells tenen a favor que és tan gran que en un dia no te l'acabes. Això com a estratègia és boníssim, eh?
Sí, sí.
O sigui, saber que hauràs de tornar més d'una vegada perquè és infinit el que hi ha allà dins. Suposo que el plantejament és diferent del vostre, que tenim molt per veure, però clar, la National Gallery és infinita.
Nosaltres, sense voler comprar-nos una National Gallery, sí que podem dir que en el nostre cas, en l'entrada, el mateix tiquet serveix per tornar a fer una visita en els 6 propers mesos. Perquè assumim que també sembla que el Museu Frederic Marès, tu el veus per fora, és un edifici històric, però no ets conscient de la quantitat de sales i de la quantitat d'obres d'art que te pots trobar dintre. I som molt conscients, i ens passa sovint, que la gent no, en un dia no veu tot el que hi ha dintre el museu. I per això oferim la possibilitat d'en els 6 mesos següents tornar amb el mateix tiquet i poder acabar de fer aquesta visita.
Vosaltres sou dels que anem a visitar museus. Imagino que us fixeu en què fan a les àrees educatives.
La deformació professional, em sembla que estan tots els àmbits i, desgraciadament, jo a vegades dic, ostres, fa ràbia entrar en un museu i fixar-te amb la rotulació, amb les activitats que fan i, a vegades, deixar les obres en segon terme, no? Però sí, és evident que estem molt pendents de veure com funciona el món, què fan la gent, perquè no, ningú estem isolats i, per tant, doncs, aprenem constantment de les experiències dels altres.
I diríeu que es fa prou bé aquí, a casa nostra?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sempre hi ha un marge de millora, sempre hi ha coses que es poden canviar, que es poden millorar, però jo crec que hem d'estar molt satisfets de la feina que es fa en general als museus aquí a casa nostra.
De la teoria a la pràctica.
Ja ho diu el separador, volem saber com es passa de la teoria a la pràctica, avui diríem més de passar d'un àmbit familiar i anar a l'escolar, i tornarem al familiar, però ens centrem primer a l'escola i per això saludem en Jordi Collfuster, que és professor d'Educació Visual i Plàstica del Col·legi Vedruna Vall de Terrassa. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
A veure, fins ara, això, hem estat parlant sobretot de les visites als museus en família, però no volem deixar passar l'oportunitat de saber què passa a les visites escolars al museu. Tant en Miquel Àngel com la Carme ens han explicat, no?, com funcionen ells, com que és una oportunitat quan vas amb l'escola per després voler seguir la visita amb la família. Però tu, com a professor d'educació visual i plàstica, què suposa la visita a un museu amb l'alumnat?
Home, a veure, jo, si em permets, connectant amb el que estàveu dient, jo us diré que des de la família penso que és molt important que es vagi als museus. És un plus. Penseu que un alumne que a classe té una vida cultural, que té una vida d'anar a museus, d'anar a teatre amb la família, es nota. És algú que té un bagatge, és algú que se li conrea la sensibilitat. I, per tant, això és un plus. També aquests nens i nenes seran futurs consumidors de cultura. Per tant, té molt valor això que fan les famílies d'anar i visitar museus acompanyats dels seus fills i filles. Mm-hmm. Nosaltres, des de l'escola, també ho valorem com una cosa important, evidentment, perquè anar al museu és fer que l'escola sigui més enllà de les quatre parets. Anar al museu vol dir enriquir allò que estàs explicant a classe. Per anar bé, hi ha d'haver una prèvia, així els alumnes saben què van a veure i van dirigits i ja estan preparats i són més esponja. Val la pena anar al museu i gaudir-lo i explicar-lo amb intensitat. Avui dia els museus tenen programes culturals molt interessants i programes pedagògics molt potents. I després està bé que hi hagi una postvisita, és a dir, que quan tornis de classe es pugui acabar de parlar, de convertir allò que s'ha vist o après en paraules, en obra d'art, en reflexió, perquè quedi, perquè la gent hi posi.
Tu deies l'oportunitat de sortir de les quatre parets, que suposo que com a estímul funciona molt bé aquesta sortida.
Sí, sí que funciona. Sortir de l'escola sempre funciona, sempre que te l'enduguis amb tu, no? Perquè l'aprenentatge, de fet, és a tot arreu, no és només entre les quatre parets de l'escola. Per això el valor de que les famílies vagin als museus i que comparteixin la seva experiència amb els fills i les filles. Quan surts de l'escola, afegeixes canvi, afegeixes emoció, afegeixes diferenciar el que és allò, l'alumne que té una actitud a vegades o li toca fer un paper més passiu a passar un paper més actiu. Sobretot quan vas al museu i fas que els alumnes siguin alguna cosa més que espectadors, no? L'interessant és anar més enllà i crear contingut. Per exemple, nosaltres, en diverses activitats que fem, doncs, aquí a Terrassa tenim la sort de tenir la Seu d'Ègara, que és un conjunt monumental. Bé, no fa gaire els alumnes de tercer anaven allà, però no anaven allà a aprendre. Ja venien amb la lliçó apresa. Anaven allà a fer de guies, a tenir la possibilitat d'explicar allò que ells havien après. I això és un aprenentatge doble, perquè quan tu expliques una cosa, l'aprens més. Clar. O quan vas a un museu i tens l'oportunitat de participar-hi deixant-hi una obra d'art. I fer que hi hagi aquest plus a l'art, està molt bé mirar-se'l, però també, i estic parlant de museus d'art perquè és el que em toca, em sap greu, és de formació professional, però la possibilitat de fer sentir els alumnes com artistes, perquè qui més qui menys és una mica artista. Després potser ho exerceixes o no ho exerceixes d'artista, però de ser-ne tots en som una miqueta.
Clar, abans parlàvem amb en Miquel Àngel i la Carme, que a vegades hi ha gent que li fa ser respecte a traspassar la porta del museu i que després s'adonen que pot ser tota una experiència, que s'ho passen bé, que se senten a gust. I estic pensant ara en aquestes visites amb els companys de classe, sobretot a l'adolescència, que potser des de la família sí que et proposen, però clar, el que et proposa la família ja no interessa tant. Però anar a un museu amb els teus companys, com tu deies, sabent què vas a veure i passar-t'ho bé, aquí també crees un vincle emocional amb els companys, però també amb l'experiència del museu.
Efectivament. Els museus d'avui dia, ja el deia abans, no és aquell espai passiu ple de coses penjades de la paret, que tu passeges per allà la mirada i l'acabes avorrit, no? Avui dia hi ha material pedagògic, hi ha visites guiades molt, molt ben fetes, molt ben dissenyades, en què no és només un buidat d'informació. I si a més a classe s'ha treballat i el professor és capaç de crear un vincle emocional amb allò que n'hi has a veure, allà passen cosetes, allà es pot establir debat en el museu, allà es poden interactuar amb les obres d'art, allà es pot gaudir. De fet, avui dia és molt fàcil acostar l'art als alumnes, perquè tens ordinadors, tens pissarres digitals, però no és el mateix, perquè hi ha molta pantalla a la vida d'un alumne. Molt, aquell vidre que sembla que t'obri el món, però no deixa ser una paret de vidre. Anar al museu vol dir compartir l'espai amb una obra d'art, veure la pinzellada, veure com brilla, i això és un plus.
Clar, i és el que tu deies abans, Carme, és aquest estar davant d'una obra que potser té centenars d'anys d'història i que ets tu qui està allà al davant.
Sí, sí. És aquest valor d'aproximar-te i de veure-ho amb una mirada diferent que et fa doncs, que l'aprecis i que et vinculis amb ella i que li tinguis un respecte i una estimació que et portarà a voler-ho conèixer i preservar en el futur.
Tu, Jordi, a més de ser professor d'educació visual i plàstica, ets pare i resulta que la teva parella és historiadora de l'art i que vosaltres també visiteu museus en família. Entenc que també prepareu les visites als museus.
Sí, tinc el privilegi, tenim el privilegi de ser pares de canalla adolescent. És tota una aventura. Llavors, sí, l'Eva i jo som uns enamorats dels museus. En som de molt abans, no? És de formació professional altra vegada. I sí, hem intentat que els nostres fills visquin l'experiència d'anar a museus. I és això, no? Fer una prèvia, intentar buscar aquella informació no d'un contingut que sigui allò, anem a aprendre, has d'estudiar, hi haurà un control. Evidentment no té res a veure amb això. Aquelles pinzellades de dades que permetin saber què vas a veure, perquè llavors l'obra t'explica més coses si tu ja vas amb un bagatge previ, i anar a viure l'experiència de, ei, ens estem posant davant d'aquesta obra d'art i, uau, aquest autor li va passar allò, li va passar allò altre. Aquest autor fa tants segles que va fer aquesta obra, i aquesta obra està conservada amb molta cura perquè la puguem veure. Això és important. I això és el que dèiem abans, no? Que crea sensibilitat i crea algú que, hosti, si ens en sortim, que això no hi ha garantia d'èxit, però en tot cas hi ha garantia d'haver-ho intentat. Crea que algú, quan sigui adult, pugui gaudir d'una obra d'art, pugui assaborir-la millor i pugui transmetre el goig i l'alegria de la sensibilitat artística.
I ara que els vostres fills, com tu deies, ja són més grans, que són adolescents, com valoren aquest bagatge? Perquè ja porten anys anant a museus.
A vegades rondinen, t'ho he de confessar, eh?
Cara... Llavors són humans, està bé. Si rondinen, són humans, pots estar tranquil.
Perdona?
Que dic que si rondinen, que són humans, que pots estar tranquil.
Exacte. Sí, en general els alumnes, els nens, són molt humans, especialment humans. Però sí que és veritat que hi pots anar al museu i saben que allò té un valor, saben que allò és important, saben que allà estan passant coses, o que han passat coses i allò ens ho està explicant, i saben gaudir-ho. I després, com a pare, en aquest cas, com a família, també has de saber dosificar, no? Vas a un museu que pot tenir 10.000 obres i tu saps que potser no toca veure-les totes, toca anar a aquelles que poden captar la seva atenció, que poden connectar amb la seva sensibilitat. I el que intentem, ho hem fet a vegades, és anem a un museu, però preparem-nos una obra cadascú. I la meva parella i jo juguem amb avantatge, però escolta, anem a preparar i vosaltres també us prepareu una obra. I un cop allà, fem-nos de guies de res, 5 obres, però que cadascú expliqui l'obra que ha escollit, per què l'ha escollida i què té que sigui significatiu o que valgui la pena ser explicat. I això crea vincle. I quan hi ha vincle, ja tens la porta oberta, la sensibilitat.
Clar, Miquel Àngel, visitants de museu com en Jordi i la seva família, això és un luxe.
Sí, jo té la meva admiració completa perquè, evidentment, seria ideal que tothom pogués fer això que feia amb la seva parella, amb els seus fills, de poder preparar-se una visita, de fer partícips als seus fills d'aquest, el que comentava, d'aquesta sensibilitat, d'allò que trobarà als museus, que per molt que ho vegis en una pantalla d'un ordinador o un llibre, no és el mateix. El fet de poder contemplar en directe una obra t'aporta tota una sèrie de matisos que el món digital o que les publicacions no te la poden donar.
Ara pels oients que s'estan preguntant, però a partir de quina edat es pot visitar un museu? A veure, Jordi, comencem per tu. Tu quan diries que algú pot ja anar a un museu?
Ostres, pregunta interessant. Mira, això depèn molt. Hi ha llocs on s'hi pot anar molt d'hora perquè hi ha programes culturals molt primerencs. He anat a museus i he vist nens petits per allà a terra guixant amb un plastidecor davant d'una obra que té 500 anys d'antiguitat. Depèn molt també de la família, que es veu amb cor de fet. Pots anar amb un nen i potser gaudir-ho o potser no gaudir-ho si és molt petit. És un acte de sentit comú, de veure qui tens a casa i quin museu vas, també, perquè depèn molt del museu. Però la sort és que les escoles es treballa l'art des de molt petits. Els nens, els petits, tots han treballat Miró. Miró és tan gustós de treballar per un nen petit que des de bastant d'hora tu pots anar a la Fundació Miró i dir, mira, aquestes taques, aquests colors, aquestes formes, aquelles estrelles. I a mesura que es van fent grans, pots anar acabant de dosificar o veure els seus interessos i anar-los acompanyant.
I vosaltres, Miquel Àngel i Carme, que sou els que aneu dissenyant aquelles activitats o la manera d'apropar l'art a l'alumnat o a les famílies que arriba al museu, a partir de quan, diríeu?
Nosaltres normalment treballem a partir dels 3 anys. Sí que et pot venir una família que porti algun dels membres que sigui més petit, però normalment les propostes són a partir de 3 anys i per als més petits la nostra línia de treball és a través, sobretot, dels contes, d'apropar-los doncs, a diferents tradicions, doncs, a través del drac expliquem Sant Jordi o a través d'un frontal expliquem el Nadal o altres activitats.
Nosaltres, en el nostre cas, en principi partim dels 6 anys, més o menys. Així que ens centrem a partir d'aquesta edat, ja també moltes vegades en connexió també amb l'escola, que és quan també comencen a fer visites a museus a partir dels 6 anys, i a partir d'aquesta edat fins a l'adolescència.
Bé, qui vulgui tenir idees per anar amb la família, hi ha els serveis educatius, però si no, que torni a escoltar, us baixeu de l'app de Ràdio Estel Oficial aquesta conversa amb en Jordi Coll Fuster, professor d'Educació Visual i Plàstica del Col·legi Vedruna, Vall de Terrassa. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, adeu.
Adéu-siau.
Escola de Família, estem parlant avui de la visita als museus, sobretot en família, però també com amb el centre escolar. I crec que el que es desprèn de tota aquesta estona que portem a parlar és que hauríem d'apropar-nos al museu, que seríem més feliços, que potser un ens agrada més que un altre, però que hem d'anar experimentant, que això és com el menjar, has d'anar tastant, no? I que segur que et fa feliç. Això estic veient que no falla.
Sí, sí, absolutament d'acord. Cada museu té un plantejament diferent, té col·leccions diverses i penso que tots poden ser interessants en un moment o altre.
I en Jordi potser ha donat també, que anaves fent que sí amb el cap Miquel Àngel mentre parlava en Jordi, quan deia també saber qui tens a casa, no? Per poder triar el museu, potser no veure-ho tot, tu que deies, nosaltres tenim una col·lecció que és que la pots visitar més d'una vegada, no? En 6 mesos. Bé, potser podem fer una mica, un dia o un altre dia tornar-hi. Els museus no marxen, sempre
això. No, exactament. Sembla que a vegades que quan vas de visita un museu estàs obligat a veure tot el museu, recórrer totes les sales i parar-te a tots els llocs on hi ha una obra d'art. I jo crec que això sí que és un plantejament que hem d'intentar canviar una mica. O sigui, se pot anar al museu i, evidentment, depèn de les criatures que tinguis, de la canalla que tinguis, saber també quin és el seu nivell, diguem, d'atenció o fins a on poden arribar en aquesta atenció, però si vas al museu i estàs mitja hora i veus dues o tres obres, no passa absolutament res, o sigui, sempre tens de tornar-hi i més endavant pots fer un altre o inclús repetir, perquè hi ha gent que el que li interessa realment és un tipus de peces molt concrets, un tipus d'obres molt concrets, i a lo millor van venint periòdicament amb el temps i només volen visitar això, i tampoc és cap problema això.
Això sí. També passa amb les pel·lícules. Hi ha famílies que diuen, és que tinc dos fills, un es queda embadalit i l'altre no hi ha manera que es quedi ni 3 minuts assegut en una cadira mirant una pel·lícula.
Sí, sí, cadascú té una mica les seves idees al respecte. Jo el que estava pensant ara amb el que estàvem comentant és que potser a nivell públic el que s'associa sempre és una visita al museu, el que és el museu icona, que seria això de fer la creueta de dir vaig a París, he de visitar el Louvre, vaig a Londres, he d'anar a la National Gallery, I aquesta no és la realitat dels museus ni és amb el que treballem nosaltres en el dia a dia. Aquesta és una part dels visitants, però els visitants del museu són persones que venen una diverses vegades i que totes les activitats que nosaltres organitzem, sigui per un tipus de persones o altres, sempre treballem amb molt poques obres. És a dir, la idea aquesta d'una pinacoteca que vas veient obres darrere obres no és un sistema de treball o de visita que nosaltres utilitzem, sinó que al darrere sempre hi ha una tria conscient d'allò que vols ensenyar per un discurs o per una idea determinada.
Teniu un museu preferit? Algun que tingueu moltes ganes de visitar? Algun que hagueu repetit moltes vegades? No cal que sigui de Catalunya, de qualsevol lloc del món. Alguna curiositat d'algun espai que és un, no sé, un museu que no us haguéssiu imaginat, que us va sorprendre?
Jo personalment no en diré cap perquè m'agraden molt els museus, els d'aquí i de tot el món, i visito els d'aquí més vegades, i el que em sorprèn i m'atreu és doncs, quan hi ha una exposició nova que fa que retornis. Per exemple, aquests dies el Museu del Disseny té una proposta digital que em sembla molt interessant i tinc moltes ganes d'anar-lo a veure, o el Manà, que està fent una exposició de Borrassà que també tinc moltes ganes de veure, igual que m'encanta quan vaig al centre de Barcelona passar pel Museu Marès, perquè passar pel Museu Marès o passar per la catedral és un luxe, és un privilegi brutal. Per tant, no ens decantarem per cap.
Ah, però teniu els ulls ben oberts, que diríem sempre. Que això és el principal que hauríem de tenir present.
Sí, sí, jo estic d'acord amb la Carme. Jo tampoc tinc cap museu que digui que sigui el meu favorit, però sí que m'agrada, i de fet m'agrada molt quan vas a algun lloc de vacances o quan coneixes algun lloc nou, aquests potser museus o centres expositius o centres patrimonials que potser no has sentit a parlar, però simplement el fet de poder conèixer-los, de poder apropar-te, de conèixer propostes noves que potser no surten ni a les guies o que potser alguna persona ja te recomana que t'apropis, jo crec que és un gran plaer, com a mínim per mi, poder descobrir aquests jocs que no coneixia abans.
I aquells petits vicis de formació professional que dèieu abans, és que m'he fixat en on tenen posat el quadre, on tenen... Què és el que us fixeu, que a vegades penseu? Ostres!
No sé, el Carme explicava abans. A vegades entres a un centre i veus, per exemple, que estan fent una activitat i t'hi fixes, no t'estàs fixant en si l'activitat, sinó t'estàs fixant, doncs mira, tenen un grup petit de gent, o estan fent servir algun tipus de recurs, per exemple, estan fent servir música, o estan fent servir en aquest moment algun tipus d'activitat artística, sigui pintura, sigui modelatge, sigui el que sigui. I moltes vegades és això, t'estàs fixant en aspectes més tècnics i no estàs prestant atenció a l'activitat, però és de formació professional. Perquè automàticament estàs intentant, i això com ho podria jo aplicar al nostre museu? O això és aplicable, realment, i clar...
Sí, jo penso que, almenys en el meu cas, el que et crida l'atenció és veure la gent que està visitant, sigui adult o siguin nens, una miqueta aquests recursos, no? Jo, doncs, ara, quan estava dient, estava recordant això en el Guggenheim de Nova York, doncs, que el que em va sorprendre era com estaven fent una visita familiar i els elements educatius que portaven d'un lloc a l'altre, o en el MoMA, com feien les visites amb Alzheimer. Llavors, quan vas a un museu d'aquests i tens el privilegi de trobar-te que estan fent alguna acció, potser és el que et crida més l'atenció.
Vosaltres, estic pensant que sou una mica com les criatures, que dèiem al principi, que són més lliures, que s'atreveixen a pensar sense barreres, que us atreviu a pensar què podria funcionar i combineu tota mena d'elements. Com deies abans, no importa si és una pantalla immersiva o són unes tisores i un paper.
Sí, bueno, el que parlàvem abans és veritat, o sigui, has de plantejar-te sempre contínuament a trencar amb aquests prejudicis i intentar veure quines són aquelles coses que pots aplicar al teu museu, a les teves activitats, i veure si plantejar-te si realment funcionarien i comportar-les a terme.
Doncs espero que tothom tingui ganes d'anar a un museu. Avui, aprofitant que és la nit dels museus, i com deien, tenim tota la setmana. Què volies afegir, Carme?
No, quan estava comentant és que va estar venint coses una miqueta a la memòria. Nosaltres, que som un museu del segle XIX, però que tenim unes instal·lacions noves des del 2002, l'altre dia que fèiem revisió precisament d'activitats que són de les primeres que vam fer, fèiem revisió i jo els hi comentava en els educadors. Aquesta activitat que ja portem tants anys que l'estem utilitzant, encara ens funciona? Amb els nens actuals, aquests recursos que estàvem utilitzant el 2002, encara ens funcionen? I lo sorprenent és que sí. I això ho vaig trobar realment màgic. És a dir, que parlem molt de que els nanos estan en el món actual, però Hi ha maneres d'aprenentatge que funcionen ara i espero que continuïn funcionant. O sigui, la ment humana està capacitada per això, per imaginar, per pensar, per reflexionar, i això és atemporal.
Doncs anirem als museus a pensar, a vincular-nos amb l'espai, amb el territori i a gaudir. Miquel Àngel Iglesias, responsable del Servei Educatiu del Museu Frederic Marès, i Carme Comas, responsable del Servei Educatiu del Museu d'Art Medieval, Museu Episcopal de Vic. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Museu, de Matt Maltís, però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana, que gaudiu molt dels museus, i ens retrobem dissabte vinent a les 9 del matí a Escola de Família. There's the school that you joined at 5, the hospital where you came to life, Cemetery Park, where your friend's friend died, the metal bench by the riverside, where you were touched for the very first time. She felt your stomach, you reclined. There's the station where you made your mind up. You were gonna move away, but you'll never. Muscle guys only out to pull recipes.